Benvinguts a la llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem Doña Francisquita, del mestre Amadeu Vives. La gran sarsuela torna al Liceu. I, parlant de sarsuela, penso que hem de fer, primer de tot, un apuntament per saber què és la sarsuela. La sarsuela és un gènere musical molt nostre i que moltes vegades, inconscientment, la gent pensa que el menysprea, parlant de género chico. I realment no totes les sarsueles són género chico. Què és el género chico? Són les sarsueles que tenen un acte, sarsueles que tenen una curta durada al voltant d'una hora. Doña Francisquita no té res de género chico. Doña Francisquita és una gran sarsuela. Una sarsuela que no té res a envejar a cap òpera, que no té res a envejar a cap musical ni a cap altre tipus de música, perquè estem davant d'una autèntica obra mestra. I, abans de parlar de Doña Francisquita, penso que hem de conèixer una mica la història del mestre Amadeu Vives. El senyor Vives va néixer el 1871 a Collbató, als peus de Montserrat. Possiblement, néixer, doncs, com bé dic, als peus de Montserrat, li va suposar, doncs, alguna cosa que el va fer ser un músic excepcional. Ell, de ben jove, va estudiar a Esparreguera, molt a prop de Collbató, i val a dir que, tot i que de petit va patir una poliomielitis, això no el va impedir perquè fos un home fort, valent, que agafés el tren i se n'anés a fer de músic a Màlaga i després a Madrid. El mestre Vives després va decidir tornar a Barcelona, instal·lar-s'hi, i recordem que va ser un dels fundadors de l'Orfeó Català al costat d'en Lluís Millet. Per tant, estem davant d'un home patriota, un home que s'estima Catalunya, que s'estima la música i que vol que a Barcelona hi passin coses. Ell inicia la seva carrera com a compositor operístic al Gran Teatre del Liceu, estrena dues òperes que no tenen un gran èxit, i llavors ell, doncs, haurà de buscar fortuna fora de la seva terra, fora de Barcelona, fora de Catalunya, i als voltants de 1900 s'instal·la a Madrid, on allà començarà a fer de compositor i també de director teatral, d'empresari, i començaran a venir els seus primers èxits, com per exemple Bohemios, una sarsuela amb un acte estrenat el 1904, que va funcionar molt i molt bé. Però abans de seguir parlant de Vives, us vull fer descobrir una música del mestre Vives més enllà de la sarsuela i que reflexa molt bé la seva vida, el que hi va haver de fer per guanyar-se la vida.
Oh.
Acabem de sentir L'Emigrant, de Vives, una cançó que ell va estrenar al Palau de la Música el 1894 i ell encara no sabia que hauria d'emigrar per poder triomfar, per poder-se guanyar la vida. Un cop ell ja s'instal·la a Madrid, recordem que Amadeu Vives era un home cultíssim, molt un gran lector, un home realment un autèntic geni, un home savi. Es va reunir amb tota l'èlit de la generació del 98, amb tots aquests personatges tan importants, i que Azorín va definir com el músic de la generació del 98. Llavors, Amadeu Vives comença a compondre Doña Francisquita, pensant estrenar-la a l'octubre de l'any 1923. Però recordem que en aquell moment Espanya va viure una situació molt difícil perquè el 13 de setembre de l'any 23 havia estat el cop d'estat de Primo de Rivera, però la música triomfa per sobre de la política i finalment s'estrena el 17 d'octubre de l'any 1923 al Teatre Apolo de Madrid amb un èxit absolut. Doña Francisquita havia arribat per quedar-s'hi. El gran gènere, la gran sarsuela, havia triomfat. I fixeu-vos si Vives era un home inquiet, un home amb talent, que, veient l'èxit de Doña Francisquita, va muntar una companyia de sarsuela, es va embarcar, va arribar a l'Argentina i va fer una gira per tot Sud-amèrica, des de l'Argentina fins a Cuba i Mèxic, portant Doña Francisquita, que va ser un èxit constant de públic allà on anava. I fixeu-vos una dada. Els primers 20 anys de Doña Francisquita, des del 17 d'octubre de 1923 fins al 17 d'octubre de 1943, Doña Francisquita s'havia representat més de 5.000 vegades arreu del món. Per tant, estem davant d'una música, ja no podem anomenar-la sarsuela, d'una obra d'art que va captivar a tot el món. Llavors, el mestre Vives va esdevenir un dels compositors més importants d'aquella època. I per parlar-vos de sarsuela, parlar-vos de Doña Francisquita, és parlar-vos d'una música que està present a totes les cases. Una música que ha passat de generació amb generació, unes cançons tan extraordinàries com la canción del Ruiseñor, Por el humo se sabe dónde está el fuego, el famosíssim Cor de romàntics. Totes aquestes músiques que han omplert les nostres tradicions i que han arribat a ser, doncs, a passar de família en família, de generació en generació. Si us sembla, anem a conèixer els personatges principals d'aquesta gran obra, començant per la protagonista, Doña Francisquita, paper per soprano. Després tenim el seu amic, el Fernando, que és el tenor, Aurora Beltrana, mezzo-soprano, Cardona, l'amic de Fernando, tenor, Doña Francisca, la mare de la Francisquita, mezzo-soprano, Don Matías, el pare de Fernando, baix còmic. Anem a endinsar-nos amb la música de Doña Francisquita. Ens situem a una plaça de Madrid al voltant de la segona meitat del segle XIX i en plenes festes de Carnestoltes. Trobem aquest senyor que ens canta ara, el lanyador, la buhonera, que estan tots doncs, explicant-nos les seves feines. Llavors, en aquesta plaça es troben dos amics, Fernando Soler i el seu íntim amic Cardona. El primer, Fernando, està bojament enamorat d'Aurora La Beltrana, una actriu de teatre. Però Aurora La Beltrana se n'enriu del jove Fernando. Llavors veiem aquest ambient festiu i sentirem un preciós cor a l'inici que parla de «Cuando un hombre se quiere casar». Veiem que és un moment festiu, un moment d'alegria per tothom, perquè sabem que hi haurà un amic d'en Fernando i d'en Cardona que es casen. Llavors, hi ha un moment on de l'església surten Doña Francisca i la seva filla, Francisquita. Francisquita està enamorada de Fernando i se sent ferida veient que Fernando només pensa en aquella actriu còmica. Llavors, Francisquita deixa caure un mocador per atreure l'atenció de Fernando. Aquest el recull i comencen, doncs, a tenir una conversa simpàtica. I el jove no s'anima a emprendre res i la Francisquita tampoc a dir-li gran cosa perquè està enamorada secretament d'ell. Llavors, les dues dones se'n van i Cardona, l'amic de Fernando, li diu que la Francisquita és preciosa. Llavors, això serveix per començar a posar seny i que el Cardona doncs, faci veure el seu amic que la Francisquita és un molt bon partit. Però Fernando segueix pensant en l'actriu. Llavors, els dos estudiants se'n van, Francisquita i la seva mare reben la visita del pare de Fernando, de Don Matías. El pare, ell vol la mà de Doña Francisquita, però la mare es pensa que és amb ella qui l'està cortejant. Llavors s'aclara aquest malentès i Francisquita decideix seguir el joc al pare i fingeix acceptar la seva mà per donar gelos al jove Fernando. Llavors torna Aurora la Beltrana amb la seva amiga Irene i l'actriu doncs segueix incitant amb el jove Fernando i despreciant-lo. Llavors Cardona s'enfada amb ella i Aurora entra en una botiga per seguir fent gelos al jove Fernando. Llavors Cardona impedeix que Fernando entri a la botiga i s'enfadi amb el botiguer i amb Aurora. Llavors veiem que torna el pare de Fernando, Don Matías, es troba amb aquests joves i es produeix un altre malentès, ja que el pare li diu a Fernando que deixi de molestar amb aquella jove. Fernando es pensa que parla d'Aurora Beltrana, quan el pare està parlant, en aquest cas, de Francisquita. Llavors tornen a aparèixer Francisquita i Fernando i es comencen a trobar i a gaudir d'un moment molt maco on tots dos festegen les noces d'un amic. Anem a sentir la Canció de Joventut. Francisquita no perd l'opció de fer-se notar davant de Fernando i canta aquesta peça que tothom coneix i que és una obra, una peça difícil per la soprano, la famosíssima Canción del Ruiseñor. Francisquita no es rendeix per aconseguir l'amor de Fernando, però apareixerà Aurora amb un grup de gent i s'emportarà a Fernando. Però la Francisquita no renunciarà a aconseguir l'amor de Fernando. I així s'acaba l'acte primer. L'acte segon ens porta a una esplanada al costat del canal on s'està celebrant Carnestoltes. I coneixem, veiem Aurora, que canta una cançó molt alegre, i tots els cofrades doncs, li responen celebrant el Carnestoltes. Si ves la gran silueta y un burro con careta con el tirorirorí, con el tirorirorí, con el tirorirorí, no te rías porque es un burro nada, no lo mejor te podré enseñar más viendo a tres señores con cara. Veiem com Vives descriu molt bé aquest ambient de Carnestoltes en aquest Madrid del segle XIX. Llavors, els dos amics, Cardona i Fernando, es troben i Fernando realment comença a sentir alguna cosa per doña Francisquita i ens ho explica així. Estallar mi corazón. Todo vuelve de pronto, solo es flor de un día, en la misma prueba que llega se olvida.
Yo no olvido,
qué ilusiones,
yo la adoro,
no se aloque.
Després d'aquest moment, hi ha un moment on tothom marxa. Fernando es queda sol i des de darrere l'escena, Aurora Beltrana canta una cançó i Fernando comença a vacilar sobre els seus sentiments i ens ho demostra així.
Por una puerta del alma va saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se me entra por los ojos y a veces sueño que ya la adoro. Cariño de mi alma recién nacido, la llama extingue. Cenizas muertas queda la brasa. El amor se aletarga con los desdenes y parece dormido, pero no duerme. Logrará de verdad para siempre dormir el alma.
Acabem de sentir la famosíssima ària "Por el humo se sabe dónde está el fuego". Llavors trobem que Francisquita es torna a trobar-se amb Fernando i Fernando finalment li declara el seu amor. Llavors Francisquita fa veure que es desmaia i Fernando l'agafa als seus braços. Però el pare ho veu, don Matías, i aquest s'enfada molt. Llavors s'organitza un gran ball i Francisquita balla amb Fernando. Llavors, don Matías, el seu pare, es consolarà ballant amb Aurora la Beltrana. S'acaba l'acte segon. S'inicia l'acte tercer en un carrer de Madrid on tothom segueix celebrant Carnestoltes i hi han diferents parelles que van desfilant disfressades i ho fan d'una manera molt romàntica. El mestre Vives és genial component per cor, quina bellesa aquest cor de romàntics. Llavors, ara hem de començar a desvetllar el final. I és que al final hi haurà un moment on l'amic de Fernando Cardona li dirà al pare de Fernando, don Matías, que ell podria ser el pare de doña Francisquita i no pas el seu amant. Llavors, l'avi, l'home gran, se n'adona d'aquest error i accepta que el qui s'ha de casar amb doña Francisquita és el seu fill, Fernando. Finalment, tots ho celebren. Veiem l'alegria que es viu en aquest moment perquè finalment Fernando i Francisquita s'han trobat i decidiran compartir el seu amor per sempre. Recordar-vos que podreu veure Doña Francisquita del 10 al 17 de novembre al Gran Teatre Liceu amb una nova producció d'en Lluís Pasqual i un repartiment de cantants d'autèntic luxe. No us perdeu l'oportunitat de venir a gaudir de la gran sarsuela al Gran Teatre del Liceu. I recordar-vos que si voleu muntar un grup del vostre municipi o venir al Gran Teatre del Liceu i sumar-vos al Liceu, al territori, podeu fer-ho trucant al 681-286-787. Moltes gràcies.